La gàbia del mico.
Avui dimarts 31 de març, el dia s'ha llevat amb una notícia trista. Ens ha deixat el maneiró de Xovall, ens ha deixat Sergi Mas. Avui no havíem de parlar d'ell, però la veritat és que costa parlar d'Andorra sense trobar la mà del tallador de fusta, el gravador, el guardià de llegendes, el documentalista del moble andorrà i l'art popular. Ens ha deixat en una setmana de reflexió espiritual. Potser algú diria que no és casualitat. Avui sabem que l'excursionista que bevia aigua i el mosaic que va fer Mas a Aigües d'Arinsal s'han salvat de les flames. I el cert és que avui, enmig de la Setmana Santa, l'editorial estava preparada per parlar de la passió de Crist i una de les representacions més peculiars que tenim a Andorra, que la trobem a la Sala dels Passos Perduts, a Casa de la Vall. Però avui parlarem, si més no, a parts iguals, de Sergi Mas i d'un home també que es va sacrificar per la humanitat. Aquest dijous farà 193 anys aproximadament que un home va venir a ser salvador del món, un home que va dedicar la vida a predicar la paraula de Déu i protagonitzant escenes que han estat representades en el món de l'art en infinites ocasions. Aquests dies l'Església rememora des de la seva entrada a Jerusalem amb una multitud que el rep amb fulles de palma i branques d'olivera, en la seva estada a la ciutat, que va predir que algú el negaria diverses vegades. En definitiva van ser tres i va ser Pere qui el va negar. També que el traïria. Ja sabem que aquest va ser Judas. Però bé, en aquell sopar que faria el dijous s'acomiadaria i la resta, doncs, si no ho saben, els aniríem explicant. També va ser jutjat i doncs, condemnat a ser penjat a la creu. De tot plegat, avui en parlem amb dues persones que coneixen de prop a Sergi Mas, a més. D'una banda, tenim a Mireia García, que és restauradora de Retoc. Molt bona tarda, Mireia.
Bona tarda.
I de per altra banda també tenim a l'Eudald Guillemet, responsable de la conservació i la restauració de Casa de la Vall, i qui també, doncs, de ben segur, doncs, en alguna ocasió ha treballat de ben a prop
sí,
amb Sergi
Mas. Sí, fa
moltíssims
anys, des dels anys 70. Sí.
Com heu acollit la notícia aquest matí?
Home, trist. Jo sabia, perquè jo soc un amic del Cassi Arajol i el Cassi era íntim amb el Sergi. A més, estàvem ara, últimament, estaven preparant el cartell de la fira d'aquest any, o sigui, estaven en projecte. A més, m'havia ensenyat dissenys i coses així. I estava delicadot, pobre, però estava bé, estava molt aixerit del cap, vull dir que bé, el vaig veure l'any passat i molt bé. Sí. És trist, és una trista notícia.
Com el definiries tu, Eudald? Perquè és difícil un home que ha fet tant i...
És molt difícil de definir, perquè jo crec que passa la frontera, és un home completament heteròclit i peripatètic, no? O sigui, és un tio que estava per tot arreu i feia moltíssimes coses i passa la frontera de l'artesà local per anar una mica més enllà. Vull dir, és un tio que s'ha preocupat molt per la història del moble, per la història de la talla, per la història del país. Vull dir, una persona molt activa culturalment i socialment en aquest país.
Mireia.
Jo me n'he assabentat a través d'Instagram, la veritat, mentre feia un cafè i la veritat és que se m'ha obert la boca. He fet, oh, no sé, perquè és com un senyor, no?, que és com entranyable ja de sempre. I a més, jo el que més... Jo personalment sí que el conec d'haver-lo vist, ja ho he coincidit amb ell, però no he tingut cap relació, diguem, directa. Però sí, molt directa, per exemple, amb un dels llibres que més m'agraden dels que tinc, que és l'art del moble d'Andorra, de l'editorial Andorra, el moble Andorra. I és al·lucinant. A més, jo sóc molt partidària de que els mobles es veuen molt bé quan estan dibuixats, perquè és la manera més clara de veure un moble, no? Més que amb una fotografia. I justament és un dels meus llibres preferits. I res, doncs, l'he tornat a obrir, el llibre, i me l'he mirat amb uns altres ulls, no? Com dient, ai, no sé, bueno...
Sí,
tenim la sort que ens hagi deixat tot aquest llegat. I a més, una persona que va treballar tant pel país de manera tan silenciosa i moltes vegades de manera gratuïta.
A més, és que fa dies que també es va parlar d'ell amb l'escultureta aquesta del nen bevent aigua, no?
Sí, que és molt mona aquesta
escultureta. Molt mona, sí.
En canvi, les verges, veus, les Mare de Déu són talles que estan molt ben fetes perquè era un gran tallista, però en canvi no era tan bon policromador.
O sigui, bueno, de fet, no se l'havia vist gaire mai, en aquesta faceta.
Sabia tallar molt bé la fusta, però llavors les policromies a vegades es passava una mica de colorines, no?
Sí, que és veritat que li agradava molt viu,
Jo l'he vist moltes vegades, ja només et falta fotre falla, Sergi.
Bé, ja que parlem de Casa a la Vall, hem de dir que ell també hi va tenir la seva intervenció a Casa a la Vall. Vull dir, hi ha la mà del Sergi Mas quan visitem la casa, avui en dia encara l'hi podem veure.
Sí, encara és, sí. Va col·laborar amb tot el que és la sala del Tribunal de Corts, amb el Fuster Rossell, que és un dels que va fer molta de la part de la fusteria de la Casa de la Vall.
Mm-hmm. I l'urna de les votacions, m'han dit avui.
L'urna de les votacions, no ho sé.
De Casa de la Vall?
Sí. I uns escuts i un frontal d'una taula, mm-hmm. una sèrie de coses així.
Però no és l'urna antiga.
No, avui en dia no.
No està exposada. Mm-hmm. La tenim guardada al menú, sí. Així està guardada i se sap que és d'ell, sí.
Això devien córrer els anys 60, que es va fer aquesta reforma.
La reforma es comença el 62, ell el 65 ja hi col·labora, jo crec que del 65 al 70 és quan fan aquestes coses. Però jo el que he trobat són relacions de peces, d'objectes antics que ell proposa comprar. O sigui, el Consell, la Junta de Consellers Majors, li encarrega que busqui coses. Llavors, quan troba, per exemple, les dues celles de Núbia, que és molt divertit perquè una la compra el drapaire de Sant Julià per 1.000 pessetes i l'altra el drapaire d'Andorra la Vella per 1.500. Bueno, però aquestes celles, com que estaven allà a l'entrada del vestíbul de la Casa de la Vall,
no fa gaire.
Llavors, es va crear, mites i llegendes, saps? Es va crear que una era de Cal Joan Antoni i l'altra era possiblement de Calduedre de la Cortinada. No.
Res d'això.
O sigui, s'havien comprat el drapaire. Saps? El que passa és que la gent va creant el mite, llavors aquí venia la Núbia, i no sé què, l'altre havia vingut el bisbe a bell lloc.
El que avui en dia en diríem era atrezzo. Purament
a 13 hi van anar posant coses. A més, jo als anys 70 amb el Canturri vaig col·laborar a posar coses. O sigui, a la cuina de Casa de la Vall hi tenies un parany, hi havia cotal garrot vil, hi tenies esquelles, esclops, coses que no tenen res a veure amb una cuina. El primer que vaig fer ara entrar a fer la reforma va ser treure tot això i posar coses de cuina. Vam buscar, evidentment, el que eren els menús de l'època i els inventaris i alguna cosa que vam trobar de l'època i vam reproduir el que era de l'època. Mm-hmm. L'època no, en fi, l'època pot ser qualsevol a partir de 1580. Però vam reproduir una mica fins el que era mitjans del 19. Però vam treure una quantitat de coses que s'havien comprat i que havia comprat el Sergi com a 13. I és molt divertit perquè la Junta de Consellers Majors diu s'autoritza la compra de tota aquesta sèrie d'objectes previ regateig. Llavors hi ha el Sergi que contesta, no, ningú ha baixat, es mantenen els preus.
Inicials.
O sigui, ningú ha baixat.
No hi ha hagut regateig.
No hi ha regateig.
Déu-n'hi-do. A mi el que em sorprèn és que, sent una persona que estava tan implicada amb el tema de l'art popular i amb les talles, com deia Mari i demés, que no es fiqués mai en qüestions de restauració. Que no li demanéssim mai i dir, escolta, tu no ens faries...
No, ell feia coses noves, això sí.
Però de restauració no havia tocat mai res.
Jo sabia que no.
Bueno, potser tenia justament el respecte, no?, que s'ha de tenir.
Bueno, jo el que no... Potser
li van demanar, no ho sé, m'ho estic inventant.
No, clar.
Potser li van demanar i va dir, jo això no.
Jo sé que va restaurar un retaule
de Sant... Sabent com és, com era ell.
Jo sé que va restaurar un retaule de Sant Julià, que nosaltres havíem acabat de restaurar, no feia gaire... I ell i el capellà hi van donar una mà d'oli de llinosa amb aigua ras. O sigui, vam tenir la sort de que no restaurés res.
Sí, perquè, clar...
A veure, l'amistat, no?, també d'aquestes coses, que us podeu dir les coses sincerament i sense fer-vos mal,
sí, clar que sí, home. Perquè tot això són coses que havíem comentat
amb
ell.
Això és típic, és el que dius, no? Tu què en saps d'això d'art i de tal? Vine a veure què podem fer, no?
Sí.
És un clàssic.
Funciona així, sí.
Bé, quedem-nos amb Casa de la Vall, perquè aquí sí que tenim... una de les persones que ha restaurat part d'aquesta etapa on s'ha fet aquesta reforma de Casa de la Vall. Mireia, fes-nos 5 cèntims d'entrada per tenir una idea del que t'ha tocat a tu restaurar en aquesta etapa.
Val, doncs mira, vaig començar pel rellotge que hi ha al despatx del síndic, que és un estil imperi així amb uns colors molt... A mi m'agrada molt personalment. Amb uns colors molt vius i que estava molt brut i molt també restaurat anteriorment. Després hem seguit amb les pintures murals que hi ha també al despatx del síndic, que són de Sant Romà dels Vilars. És a dir, que estan traspassades aquí i no, abans estaven a Sant Romà dels Vilars. I l'únic que s'ha fet ha sigut entonar el que seria el morter de la restauració, que envolta les pintures, val? Perquè era un color molt... molt estrident i no acabava d'encaixar amb els colors de les parets i de la nova reforma que s'ha fet ara, aquest any.
Sí, no agradava gens.
No agradava gens i tampoc amb les mateixes pintures, la veritat. És a dir, que directament no s'ha tocat la pintura.
Ja la van tocar a l'època. El Rafael Benet, sí, que diu que la cara del Crist, del Déu Majestat, en el Manel Humbert li ha quedat molt bé.
Li va fer un exceoma, podríem dir.
Sí. Fotien pel dret. L'estem parlant del 55.
Sí, 57. Bé, clar, és que és el que passa amb aquestes...
Eren altres temps, no, allò que es diu,
sí,
no?
De fet, totes tenen en comú una mica això, que són, sí, és a dir, el que he fet, després hi ha el tríptic dels consellers, que està a la capella de Sant Armengol.
De l'oratori?
Això també ho he restaurat jo a les dependències de patrimoni cultural, i ara estic restaurant les pintures, encara estic restaurant les pintures de la sala dels Passos Perduts, que de fet estaven a la sala, a la cambra del bisbe, que és l'actual despatx del síndic, és una mica lliu, però abans estaven allà. Doncs en totes elles passa el mateix, que són restauració, és una restauració de la restauració, en certa manera.
I perquè... què passa? Què trobem quan són restauracions de restauracions? Que d'entrada ja ens ho apuntàveu una miqueta, eh? Que...
Normalment les respectem força, a menys que sigui alguna cosa que canti molt. Perquè hi ha més
però clar, us deveu trobar amb accions anteriors que a vegades...
Sí, però s'ha de ser molt respectuós. O sigui, el que fem és el que sempre jo dic, endreçar. O sigui, les coses que fan nosa, posar-les bé. O sigui, en aquest cas hi havia una sèrie de regalims, de goteres, de coses que eren anteriors ja, inclús a l'arrencatge. Llavors tot això, igualar-ho una mica, entonar-ho i deixar-ho una mica endreçat. Les pintures estaven al despatx del síndic, que se'n deia l'habitació del bisbe. Normalment les cases pairals, les cases bones, tenien una habitació pel bisbe. Quan feia visites pastorals, se l'anaven passant. Ara toca a tu i ara em toca a mi, saps? I aquestes pintures estaven allà. I els 55 veuen que tenen problemes. Llavors avisen el Manel Humbert i el Rafael Benet.
Humitats,
perquè...
no?, bàsicament? O...
segurament, sí. O que tenien més, però ja en tenien de més d'antic, perquè hi ha el del Sanou i l'Orcau. O sigui, hi ha una restauració prèvia a tot això. Llavors, segurament, sí, el que deia la Mireia, tenien humitats. Llavors veuen que serà molt més car eliminar les humitats que arrencar les pintures i passar-les a la sala dels Passos Perduts. Amb la qual cosa, el 1955, el Consell encarrega el Rafael Benet i el Manuel Humbert, que arrenquin aquestes pintures. Ells les arrenquen i les passen a la sala.
Però les passen a la sala, hem de pensar com a mesura provisional o alternativa? Ja de manera pensada?
De manera pensada definitiva, de deixar aquella sala com endreçada. Per aquesta sala l'adequen, l'arreglen, la fan pintar, fan fer aquestes dues lampres que són fetes pels Bartomeu de Sant Julià, pels Ferrers Bartomeu, que després van ser les joieries, i els porticons, restauren tota la fusteria, ho restaura el Viladomat, el Quico Viladomat, el de les pistes, era ebanista. O sigui, el fill de l'escultor va venir a Quindorra com a ebanista. Després es va posar amb les coses d'esquí. Llavors fan aquesta primera restauració fins al 50.
És interessant això, aquest
apunt. Sí, el 57.
Ja m'ho vas explicar.
Sí. I ho fa bé, a més. A més,
sí,
era bo.
Sí.
Això el 57. Llavors, del 57 ho aguanten fins que el Cairat ho va aguantant, fins que el síndic Reig, el 62... diu, això s'ha de restaurar tota la casa. Llavors, què fa? Era molt amic del Porcioles, el que havia sigut alcalde de Barcelona. I el Porcioles, a més, era president del Constitucional. En aquella època devia ser el Tribunal Superior de Justícia. No, devia ser el Tribunal de Corts. Era president del Tribunal de Corts. Llavors, el Porcioles busca l'arquitecte que tenen ells a l'Ajuntament, que és el Ros de Ramis. O sigui, el Ros de Ramis ve aquí a fer la restauració de Casa la Vall per indicació del Porcioles, però perquè era l'arquitecte de l'Ajuntament de Barcelona. Llavors és quan transforma totalment la Casa de la Vall, per dintre, per fora, per tot arreu. Que en fa una de nova, o sigui, fa un xalet de la Cerdanya, que està molt bé, a l'època està molt bé.
Ara em pregunto, perquè si aquestes pintures, suposem, no?, que podien tenir una humitat, i abans l'Eudald deia, és més difícil retirar la humitat que no pas...
En aquell moment.
En aquell moment, exacte. Sí. Però com de difícil seria treure una humitat d'una pintura mural? Perquè no, són delicades, no?
Ells les van arrencar, el que feien és feien un estrapo. O sigui, jo n'he fet, tècniques antigues, ja saps com va, ja t'ho vam explicar una vegada. O sigui, enganxen unes coles, arrenquen, fan art, les giren per darrere i enganxen una sèrie de teles, una quadrícula de fusta i ho tornen a col·locar al lloc. Fan una caixa, en aquest cas havien fet una caixa d'aire, diguéssim, i les tornen a col·locar al lloc. Ho sé molt bé perquè nosaltres l'any 1990 vam canviar aquests suports. O sigui, vam desmuntar tots aquests suports de fusta i vam fer suports nous d'aerolam. L'aerolam és una doble capa, com un sàndwich, de fibra de vidre i un niu d'abella. És de fibra de vidre amb resina
i no pesa i no es deforma.
No, és el que fan les carrosseries dels avions. O sigui, és una cosa que és molt... Sí.
Però si ens haguéssim trobat una humitat en una pintura mural, què podem esperar, Mireia?
Aviam, suposo que normalment quan hi ha humitats afloren sals, sol passar, i llavors doncs, bueno, s'han de primer treure aquestes sals si vols fer res, perquè les sals trenquen, entre cometes, la pintura. Mm-hmm. Però clar, normalment quan és un edifici...
Veure d'on venen.
Bé, exacte, has de localitzar l'origen i mirar de fer doncs, alguna...
No sé, sí, a la cortinada vam fer un drenatge, perquè ens venien sals.
Un drenatge, això.
Però esclar, abans de fer el drenatge el que vam fer va ser protegir les pintures, però esclar, les sals quan evapores és com quan et deixes un casso al foc i es va evaporant tot i al final aquest queda un...
Que fa aquella mena de capa d'aquesta crosta blanca.
Aquella blanca són sals evaporades, que és el mateix que et passa. Clar, a nivell micro et queda la superfície. Llavors això és...
Haurem d'avançar una mica amb el tema de les pintures, ens queden escassos 10 minuts, perquè a mi m'interessa saber de quina manera s'han restaurat aquestes pintures, quin és el mal, si podem dir així, entre cometes, que tenien, o què és el diagnòstic que tenien?
Bueno, és el que dèiem abans, com que estan restaurades en èpoques anteriors, que es feia amb els criteris d'aleshores, no sempre són els criteris que actualment doncs, són vigents en restauració, i no només una qüestió de criteris, sinó que visualment no estan adequades a una lectura, diguem...
Perquè la gent ens entengui.
Perquè
la gent ens entengui.
Perquè els retocs i totes les restauracions que s'han fet doncs, s'utilitzen unes pintures que ara doncs, no s'utilitzarien o... Podríem dir que tens la mà més suelta i fas més retocs del que s'hauria de fer. Mm. El que passa que és el que deia l'Eudald, que no sempre pots retirar aquests retocs perquè és pitjor el remei que l'enfermetat.
I què és el que s'està fent?
Llavors el que es fa és adaptar el que ens trobem, que les pintures estan en bon estat. El que passa és que estèticament no encaixen, no?
Donar una lectura estètica correcta.
Què vol dir donar una lectura estètica correcta?
Que s'entenguin i que no tinguis coses que et saltin. O sigui, és un problema de la gesta del psicològic. O sigui, si tens una alteració, una cosa diferent en una superfície, on tot és igual, el teu cervell llegeix primer el que és diferent.
I allò diferent què pot ser?
Els fons, per exemple.
Una taca blanca, un fons desigual.
El fons i la figura no està equilibrat.
Exacte.
Tu veus el fons, per exemple, en les escenes aquestes de la sala dels passos perduts, el plafó més gran, que hi ha tres escenes amb un sol plafó, doncs tot el fons és neutre. Però les restauracions anteriors tenen diferents maneres de retocar, per dir-ho així, les pèrdues, val? Llavors, què passa? Que tu quan ho veus, això et passa per davant del que seria la figura o l'escena. Mm-hmm. I visualment distorsiona molt. Llavors, es tracta d'harmonitzar retocant. Sí, jo també estic retocant. La diferència amb com retoco jo i com retocaven els anteriors restauradors és que jo faig servir unes pintures que són específiques per restauració, vol dir que estan testades amb un test d'envelliment i, per tant, no envelleixen, són molt estables, i, a més, són reversibles, s'eliminen molt fàcilment.
Deixeu-me que els expliquem a la nostra audiència quines són les escenes que podran trobar a Casa Vall, que és la flagel·lació, la coronació, la pujada del Calvari, el descendiment, la crucifixió, l'oració a Getsemaní i el prendiment.
Ja està.
Aquestes pintures, dèiem que són... peculiars, particulars. Qui les fa i quin és el tipus d'imatgeria que hi podem veure? Perquè, per exemple, tenim un Crist que està penjat d'una manera una mica estranya, perquè el veus amb les cordes com estan penjades i els colzes com els té penjats. Vull dir, hem d'entendre que qui va pintar aquestes escenes no sé si tenia molt clar com anava la cosa. O sigui, el moviment
Miquel
no, Orcau, corporal i...
En Miquel Orcau.
En Miquel Orcau de Salàs.
Sí.
Ell pintava el que podia. Copiaven postals. Tots d'aquesta gent copiaven postals.
Gravats.
Jo en dic postals, però són gravats. Pensa que Sant Joan de Caselles copia de Dürer. I aquest còpia de... Abans, ara ho hem dit
en Goldius, Goldius. És un senyor holandès molt bo, o sigui, era top en el seu moment, però era, si mires els seus gravats, són molt manieristes, molt barrocs. I clar, el senyor Orcau diu, ostres, ara haig de fer això a la meva manera, doncs fa el que pot.
I on eren aquests frescos? Perquè ja hem dit que abans estaven al despatx del síndic, però no sé si són fets per aquesta habitació.
Clar, perquè si són murals, estan fets in situ.
Estan fets in situ.
És pintura monumental, està fet directament a sobre de l'edifici, del mur.
Sí, i llavors hi ha l'altre, del Sanou, que és de Solsona, que és el mateix que va fer Santa Bàrbara, que tampoc no és que fos cap geni.
I Sant Bartomeu també, de fet, Sant Bartomeu...
I així, doncs, quin és el valor que se'ls donen a aquestes pintures? Perquè, clar, si estem dient, no?, que va fer el que tenien a l'abast.
Això és com... Però... Valor, què vols dir? Valor econòmic? Valor...
No, valor en el sentit de patrimonial,
no,
de dir...
No, molt, perquè, esclar, penso una cosa, és a començaments estem parlant de principis del 1600.
El 1600 poc. Vull dir, Sant Bartomeu és del 1606.
Són de la casa.
I era d'aquella època.
I van pintar fins al 1616.
Sí.
O sigui, són fetes amb la casa, el moment que es va fer la casa.
In situ, o sigui, ells venien allà i pintaven in situ, evidentment. I a més, ells dos haurien fet tàndem, perquè pues, ara pinta tu aquí, ara pinta... Vull dir, sí que es veu molt la diferència entre unes i l'altra, però...
Jo crec que el Sanou entra perquè hi ha algun problema amb lo de l'Orcau. O sigui, hi ha algun problema de conservació i molt de seguida entra el Sanou...
Que corria per aquí, estava fent Sant Bartomeu o el que fos,
i va dir, ja us ho faig
jo. Vine cap aquí, que tu també saps d'aquestes coses.
I en el cas del Pantocràtores, de Sant Romà...
Sí. Dels Vilars. Dels Vilars?
Dels Vilars, sí.
Bueno, és una trinitat.
Com acaba en aquesta habitació?
Ho arrenquen en aquell moment, hi ha el César Martinell, que també està fent una avaluació del patrimoni andorrà, i veuen que hi ha restes de pintures als Vilars. Va el Manel Humbert, fa el que pot, les treu de sota la calç i això, i les arrenca. El que passa que el que arrenquen és molt poca cosa, perquè te les mires i n'hi ha, jo diria que el 80%
és... Realment és difícil de... És un Sant Sopar, que també estaria dins del cicle de la...
De la passió.
Bueno, i Setmana Santa.
De fet, seria la primera, no?, en teoria.
Però clar, no tenen relació unes amb les altres.
Clar,
sí, clar.
Però podríem tornar aquestes pintures a...
Als Vilars?
Als Vilars?
Home, es podria, però no tindria gaire sentit.
No té gaire sentit.
I a nivell de conservació, des de luego, per descomptat que no.
És igual, deixant-ho amb això, tampoc val gaire la pena tornar als Vilars, perquè el 80% són invents del Benet i de l'Humbert.
Ja. Bueno, allò que dèiem abans, aquell ictioma que li van fer, no, pobre?
Exacte. No, està molt ben fet, eh? La cara és fantàstica.
Home, no tant, eh? No tant. No tant com l'exiomo.
No, clar.
Perquè ens entenguem que allà va haver-hi un repintat o...
El de Borja és extrem.
El Rafael Benet diu, el Manel Humbert ha fet un...
Que li ha quedat prou bé, no?
Un Déu Majestat que està molt correcte amb l'estil de l'època.
Mireia, m'agradaria saber quin és el repte més gran que has tingut, perquè sí, el restaurador, sempre, jo et segueixo a les xarxes i veig que sempre estàs ideant la millor manera de retirar amb diferents barreges de components per intentar, no, per la superfície que tens, pel material que tens, pel tipus de restauració que has de fer. Quin és el repte més gran que t'has trobat a Casa de la Vall, que segur que n'hi ha algun?
A Casa de la Vall? Doncs,
amb el tríptic, poder, no?
Potser el tríptic.
És el més complicat.
Sí, potser. Dins de Casa la Vall, el tríptic. El rellotge també, déu-n'hi-do, eh? La pintura del rellotge...
Sí. El tríptic, per què?
El rellotge va ser un divertiment.
Sí, sí.
No, ara no
tot és divertiment.
Això va ser
però és veritat que el tríptic era delicadillo.
El tríptic era complicat.
Comencem pel tríptic, va. Sí. Què li va passar al
tríptic? Seguim amb el mateix. Et trobes un tríptic restaurat, però que no pots... retirar aquestes restauracions, bàsicament perquè estan a sota d'un vernís, a més a més. Mm-hmm. Doncs retirar aquell vernís i voler retirar els retocs anteriors és, impossible, no. És molt arriscat, molt.
Va ser un criteri de base.
No té cap sentit, clar. Llavors ja d'entrada comences per aquí, de dir, no, tot això no es toca. El que passa que passen coses que a mi no m'havien passat mai, com per exemple, hi ha una cosa que ens trobem molt als restauradors, que són caques de mosca, literalment, caques de mosca, excrements de mosca. Són uns petits punts negres.
Els hem vist tots, els vidres de casa.
Ah, això mateix.
Les cagades de mosca.
I clar, quan estan a sobre d'una superfície policromada del segle XVII o del segle XVI, això només es troba en punta de bisturí, literalment. Ni amb cap líquid, ni amb cap dissolvent, és molt delicat i és molt fotut de treure. Llavors, clar, et trobes que aquesta pintura estava ja restaurada, vernissada, i a sota del vernís hi havia tot de caques de mosca, però moltíssimes, Eudal, jo vull dir, moltíssimes. Doncs clar, que allò...
Semblava un eixam de caques.
Seguim amb el mateix.
Surt tot pigat. Exacte. A més, era segon verd clar, amb el qual es veia, no, clar,
sí, es veia moltíssim.
Es veia moltíssim sobre
doncs, clar, visualment és el que dèiem abans. La part estètica dins de la restauració també s'ha de tenir en compte. Llavors, tu estàs veient, estèticament distorsionava moltíssim. Doncs vaig haver de retocar. Evidentment, com que hi ha un vernís intermedi, no hi ha problema, perquè allò està, tu estàs retocant, sí, a sobre d'un vernís. Per tant, no estàs retocant la pintura original. No hi ha cap problema. Mm. I a més, el que et deia abans, fem servir unes pintures que són reversibles. Vull dir, que amb un alcohol marxen. Però vaig haver de retocar una per una, que totes pràcticament...
O sigui, totes les caques... com un puntejat... Sí, sí, sí,
de tots els colors, perquè estava a tot arreu. Ara aquí és vermell, ara aquí són verdes, ara aquí són... Doncs anar-les maquillant, en certa manera, maquillant, per tal de que tu, després, quan et retires enrere i ho veus tot el conjunt, doncs no se te'n vagin els ulls amb les cames del Crist crucificat, bueno, tot ple de puntets.
És una mica la diferència que quan parlaves abans dels materials, que s'han canviat els materials, mm-hmm, amb els retocs, amb les restauracions i tal, i s'ha canviat la teoria, la interpretació. O sigui, vull dir, hi ha una filosofia de la restauració, un respecte, una sèrie de coses, vull dir, Cesare Brandi, la teoria del restauro,
uns criteris,
que als anys 50 no la tenien, li fotien pel dret i ja està.
Sí, sí, sí.
Avui dia som molt prudents i mirem molt bé.
La gent es pensa que pintem, encara em passa. Tu què estàs pintant?
Jo no sé pintar. Jo
clar,
no pinto,
és que no pintem. No, nosaltres el que fem és, allà on hi ha una pèrdua, doncs la retoquem, però no ens posem a pintar la resta. Vinga, va. Pum.
No, hi ha restauradors d'antiguariat que sí que fan coses d'aquestes.
Sí, però clar, és un altre...
Nosaltres no, és un altre concepte. Sou més
uns artistes de fer
no
color,
som
no?
Artistes, en el sentit, no som artistes.
En el sentit de per no anar després a fer aquest completat de...
Que controlem
el color. Per mi sí, per mi sou artistes.
No, perquè nosaltres no hem creat l'obra.
No, evidentment que no.
Una altra cosa és que jo, pel meu compte, pugui fer els meus pinitos amb vés a saber què, no?
No, jo ho deia més en el sentit que sou
alquimistes,
va, diguem-ho així.
Bueno, no, jo crec que primer has de conèixer la història dels materials i tenir una concepció estètica de què vols fer i de què s'ha de fer, ja està.
Se'ns ha acabat el temps.
Molt bé, ha sigut agradable.
Només que Mireia volia recordar el tema de les subvencions, que si algú té algun... Molt ràpidament, perquè tenim 30 segons.
Només que la gent sàpiga que estem a dins del període en què Patrimoni Cultural d'Andorra, tenim la gran sort de que Patrimoni Cultural d'Andorra emet unes ajudes per ajudar a la gent que té obres d'art relacionades amb Andorra i les pugui restaurar amb aquestes subvencions. Llavors, hi ha informació a Patrimoni Cultural, a Retoc també.
Que la gent es pot informar sobre aquestes
per
subvencions
un
i doncs, poder tenir l'opció de fer-ho.
És un privilegi.
Aldal, Mireia, no tenim més
moltíssimes
temps. Gràcies per
gràcies
haver vingut a la
Gàbia
del Mico, un programa que avui hem fet amb Àlex Moldes, amb David Carmona i també amb Marta Paixà. Moltes gràcies i tornem dimarts. Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, merci.